els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida, un podcast en què cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos tot el que és un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Que no s'oblidi la important responsabilitat d'una prèvia i adequada preparació dels professors. Cal que l'ensenyament estigui acompanyat de la convenient preparació intel·lectual, que s'ofereixi de manera sistemàtica proposant el gran patrimoni de la tradició cristiana i que es realitzi amb el necessari discerniment davant les exigències actuals de l'Església i del món. Aquesta petita orientació del punt número 105 de l'encíclica Fides et Ratio, Fe i Raó, de Sant Joan Pau II, ens porta a parlar del servei que fan els professors i les professores cristians dels diversos cicles educatius, tant si donen l'assignatura de religió o cultura religiosa, com si es dediquen a altres matèries, sempre amb la possibilitat d'introduir el fet religiós de manera transversal. A la nostra taula compartida coneixerem aquesta vegada tres testimonis del que és viure la professió d'ensenyant des de la condició de cristià o cristiana. Sempre es pot donar testimoni des del respecte a la diversitat i moltes vegades també hi ha ocasió de transmetre d'alguna manera la fe que cadascú viu, donant classe de religió, de filosofia, de matemàtiques, de llengua, de literatura, d'història o d'altres matèries, per posar-ne només alguns exemples.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Avui parlem de la fe a les aules. Es tracta de compartir algunes vivències de professors i professores des de la seva creença en Déu, algunes vegades explícita i manifestada en paraules, però moltes altres, la majoria, amb el testimoni d'uns valors que s'intenten transmetre als alumnes de manera complementària a la mateixa matèria de l'assignatura. Tenim amb nosaltres, d'una banda, Montserrat Claveres. Ella és professora de religió en un centre públic de Barcelona, concretament a secundària. També és doctora en Història de l'Art per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i diplomada en Ciències Religioses per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Col·labora amb el Setmanari Catalunya Cristiana i també amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya a través de la revista Llambregades. És coautora, a més, de llibres sobre educació, cinema i valors. Montserrat Claveres, bon dia, gràcies, benvinguda.
Hola, bon dia.
D'altra banda, també és amb nosaltres Ignasi Flores, professor de secundària a l'Escola Maristes Anna Rebell, actualment té responsabilitats en tasques de pastoral. Ignasi Flores, hola, gràcies, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. I completem les presentacions saludant Adela Justo, professora d'institut. Ha donat classes de religió, però actualment és professora de francès i llengües estrangeres. Benvinguda, Adela, i gràcies.
Hola, bon dia.
Donar classes és un ofici professional, però també sobretot un servei humà i des de la fe i la vocació de batejats molt cristià, evangelitzador, en el sentit més respectuós i positiu. El mestre, el professor o la professora conviu a les aules amb grups d'alumnes que reflecteixen habitualment una pluralitat més o menys semblant a la del conjunt de la societat, tant en centres públics com privats o concertats. Aquesta és la base sobre la qual volem enfocar avui la gran possibilitat de testimonis que ens poden oferir els nostres ensenyants amb la seva fe cristiana com a fonament, però lluny del que pot ser qualsevol catequesi o preparació per als sagraments, que és un altre àmbit docent o pedagògic. Els hi faré algunes preguntes perquè responguin tots tres, si pot ser de manera breu. Sempre, primer de tot, com definirien vostès ser cristià com a professor en una aula, sigui quina sigui l'assignatura que s'imparteixi? Si vol començar, per exemple, Ignasi Flores, endavant.
Vale. Doncs, a veure, jo, a mi em costa contestar aquesta pregunta perquè jo sento que jo sóc educador perquè sóc cristià, o sigui, no sé separar una cosa de l'altra. Vaig descobrir la fe també en, com a monitor i tota la meva experiència de fe ha anat vinculada a l'educació, no? En tot cas, per mi, doncs, ser cristià té que veure amb la transmissió d'una manera de viure i jo procuro en el meu dia a dia que aquesta manera de viure s'encomani al meu voltant. No exactament la fe, no la confessió cristiana en concret, però sí una manera d'estar en el món que pugui ser testimoni per als altres.
Molt interessant això de no separar. Efectivament, si som cristians i batejats, no ho som només algunes estones o quan donem classes o quan som a casa, sinó sempre. Adela Justo, què diria vostè a partir d'aquesta primera pregunta que hem formulat? Com definiria ser cristià en una aula?
Una cosa molt semblant. Jo penso que ser cristià és un estil de vida, una manera d'enfocar el que vius i com ho vius, i no es pot deslligar de totes les altres coses, vull dir, de la feina, de les amistats, de quan estàs cuinant, amb el que sigui, no? Llavors, la manera que Jesús de Nazaret ens proposa de viure ens acompanya en tot el que fem, perquè és això, és una manera de viure i de veure els altres i la vida que tens davant. Tant si estàs a classe de llengua com de mates, com a la teva vida personal, no es pot deslligar.
Bé, seguim amb la segona qüestió que volem plantejar avui. Quina diferència hi ha, si és que existeix, per exemple, si ara vol començar Adela Justo i després Ignasi Flores, entre mostrar la pròpia fe donant classe de religió i expressar-la en altres assignatures? Hi ha potser aquí algun matís, alguna diferència? Adela, si vol començar vostè.
Sí, i tant. Mira, de fet, la diferència seria que la classe de religió sembla que és més evident que ho has de fer, no? Que has d'expressar la teva fe o, com a mínim, expressar la teva experiència de fe, o que és més fàcil poder-ho fer. En les altres matèries, com treballes amb altres àmbits, altres aspectes, que no només parlar d'espiritualitat o de l'Església, doncs llavors sembla que com que no s'hi adiu de fer-ho contínuament, però mostres les teves actituds, els valors, és el que demanes, és el que proposes als teus alumnes, doncs també surt d'alguna manera, encara potser no de manera tan evident, tan clara.
Avui ens acompanyen en aquesta taula compartida especial sobre l'ensenyament i la fe, sobre la fe a les aules, Adela Justo, professora d'institut, Ignasi Flores, també professor de secundària, concretament a l'Escola Maristes Anna Rebell, i Montserrat Clavera, professora de religió a secundària i doctora en història de l'art, entre altres serveis que realitza. Montserrat Clavera, si li sembla, enllacem amb la primera pregunta. Com definiria vostè ser cristiana com a professora en una aula?
Crec que ser cristià crec que és que s'és, sigui on sigui, sigui a les aules, a la de religió, amb una altra, o fora de les aules, no? A una aula de religió, també els passadissos de l'escola, també a la sala de professors, al pati, etc. Jo crec que soc professora de religió per allà on circulo de l'institut. A mi m'agrada, vaig llegir una frase d'Octavi Paz que deia que els testimonis de la fe som els que mostrem, no els que demostrem. I, per tant, anant per l'institut ja vaig mostrant aquest testimoniatge de la fe religiosa o catòlica.
Molt bé. I li faig també la segona pregunta, que ja han contestat els altres companys. Quina diferència hi ha, si és que existeix, segons vostè, entre mostrar la pròpia fe donant classe de religió i expressar-la en altres assignatures? Hi ha algun matís, alguna diferència?
Jo crec que la classe de religió es pot parlar obertament, perquè l'assignatura és escollida, i hom pensaria que els alumnes doncs, tenen interès pel tema, no? En altres classes és una mica diferent, però jo crec que surt el que em porta dintre i a vegades et veus parlant de religió sense que sigui la classe de religió, no? El que passa que has d'anar amb més cura perquè ningú se senti ofès perquè parlis d'una cosa que no volen saber.
Clar, clar. El que sí que és cert és que la classe de religió, tal com està establerta actualment, els alumnes hi són perquè ho han decidit les seves famílies lliurement, no? I també aquí hi ha un punt, potser, a favor de transmetre el missatge cristià sense que els grinyoli, per entendre'ns, encara que puguin sintonitzar-hi més o menys, no?
Sí, clar. Per això la classe de religió, teòricament, és una mica més fàcil, tot i que no, moltes vegades ho han decidit les famílies i els nanos no venen excessivament motivats.
O motivats.
O sigui que, Però almenys és una decisió familiar.
Exacte.
Això sí, hi ha una mica més de facilitat, sí.
Molt bé, una mica Ignasi Flores també ho apuntava. Anem ràpidament ja a la tercera qüestió i comencem novament per Montserrat Claveres, aprofitant que tenia una mica de retard en la seva intervenció. Quines possibilitats, Montserrat Claveres, té un mestre o professor cristià de transmetre o oferir la fe fora dels horaris lectius en àmbits més de grups de pastoral, d'activitats extraescolars o altres fòrums dins l'escola? Això segurament es dona més en l'escola cristiana, però potser també es pot donar en algun centre públic com el que és el seu, no?, on treballa vostè. Després respondran també els altres dos, Ignasi i Adela, però Montserrat, endavant.
Sí, evidentment l'escola primada és més fàcil perquè tot, diguem-ne, l'ambient ho porta, no? A l'escola pública, a l'institut públic, on estic jo, és més difícil la tasca pastoral. Jo, personalment, el que intento és anar-me fent trobadissa amb els alumnes, pel passadís, anar parlant de diferents activitats de voluntariat, perquè es puguin apuntar, fins i tot al mateix institut fent voluntariat, i llavors els vaig engrescant que s'hi apuntin. Però del pas de voluntariat al pas de la fe n'hi va un pas molt gran, no? Per això no treu que ens puguem anar reunint, que ens puguem anar trobant i vagin sortint temes.
Clar.
Però és difícil, és més difícil.
És més difícil, però bé, qualsevol conversa pot ser una oportunitat, també, sí. Fins i tot pastoral, no? Si hi ha algun alumne creient.
Sí.
Molt bé.
Sí. Amb voluntariat, amb temes de solidaritat, que això sí que els agrada fer-ho, per despreciar el tema religió, fe, església, això ja costa més.
Molt bé, molt bé.
Però,
poc a poc. Poc a poc i sempre hi ha camp per sembrar, efectivament.
Exacte.
Què dirien els altres dos participants a la nostra taula? Si vol Ignasi Flores i després Adela Justo, vostès que estan més en contacte amb l'escola concertada, l'escola cristiana, què dirien, Ignasi?
Doncs, en efecte, a l'escola concertada podem oferir activitats específicament pastorals que fora l'horari lectiu i doncs aquí hi ha un camp de possibilitat de fer grups, de fer o de monitoratge, el que sigui. Aquest és un dels camps. També en aquests mateixos grups no sempre ser explícit és especialment fàcil perquè la nostra societat està molt secularitzada, és molt plural i cal ser molt curós, no? Jo el que penso també és que tenim moltes oportunitats de generar preguntes i això es pot donar a l'aula i es pot donar exacte en altres moments, no? En uns campaments o en altres situacions, però per poder fer aquestes preguntes o per poder tenir converses profundes sobre el sentit, cal generar vincles amb els nanos. I aquest jo crec que és un dels temes claus, no? Com ens anem apropant a ells i a elles i anem sent un testimoni de referència perquè quan es donin les converses adients es pugui llançar una proposta, no?
Molt bé. Adela Justo, que respondria també a aquestes possibilitats, no?, de transmetre la fe fora de les aules en àmbits de pastoral.
Doncs mira, jo soc de l'escola de Sant Gabriel, una de les escoles dels gabrielistes, i clar, al tenim possibilitat de participar d'activitats de pastoral, de convidar els nanos a participar-hi, de convidar-los a participar doncs, en un moment de reflexió, en un moment de pregària o de silenci. Els que s'hi acosten doncs, sempre normalment venen per veure què és el que passa, perquè és veritat això que dèiem, que la nostra societat no és una societat que visqui molt el tema de la fe. Hi ha també hi ha alumnes també d'altres fes, d'altres religions, que també se'ls ha d'acollir i també són bons moments per això, no? Tenim la sort de tenir això, moltes ocasions per poder acostar-nos tant a les famílies com als alumnes i també als companys.
Fantàstic. Doncs seguim encara uns minutets més amb Montserrat Claveres, Ignasi Flores i Adela Justo. Tots tres tenen en comú que són professors i que d'alguna manera, com a cristians, com a batejats, poden manifestar o poden testimoniar, millor dit, la seva fe a l'aula. De moltes maneres, encara que de vegades semblin amagades. Quines possibilitats diverses, i ja anem una mica concretant més el cercle, no?, el cercle religiós, quines possibilitats diverses de parlar de Déu hi ha, d'una banda en centres públics i a confessionals, i de l'altra en escoles confessionals o d'ideari cristià, per exemple, de la Fundació Escola Cristiana, són molt diferents. Parlar de Déu sempre es pot fer, però també s'ha de ser curós, s'ha de tenir pedagogia. Si vol començar amb Montserrat Claveres una altra vegada, endavant.
Sí, s'ha de ser curós, s'ha de tenir pedagogia i és més difícil a la pública que a la primada. Però és veritat també que parlar de Déu es pot sempre, no? I a vegades, doncs, a partir de les notes que treu, encara ja estan acabant els cursos, no? A partir de qualsevol problema familiar o de les seves mateixes tensions després de, per exemple, ara aquests, els de segona batxillerat que ja acaben, no? Que volen fer, no? Doncs parlar dels seus desitjos i del que podríem fer que fos útil també a la societat, no? I a partir d'aquí, dels valors, de les intencions, dels desitjos, doncs poder parlar una mica de Déu.
Molt bé.
Complicat.
Complicat, però sempre hi és. Exacte, sempre tenim
sempre
el recurs.
Sempre hi és la possibilitat.
Aquesta és la gran sort que tenim els cristians, és a dir, que, per exemple, l'orientació, molt ben posat aquest exemple, l'orientació és una bona oportunitat per si algú vol estar obert a escoltar alguna paraula sobre Déu, doncs és aquest discerniment, no?, que les persones fan, vocacional. Si vol ara Adela i després Ignasi, endavant, Adela.
Doncs l'escola sí, és veritat que dona moltes possibilitats, perquè el tractar amb els nens és continu i no es tracta d'adoctrinar, sinó que es tracta de compartir la teva experiència de vida moltes vegades amb ells. Quan entres per aquest costat humà, ells es qüestionen i escolten. Escolten perquè els interessa, perquè és una vivència personal i humana. I després, sobretot, perquè els valors de l'Evangeli, els valors més humans, són valors que també es poden compartir sense creure en Déu. I a partir d'aquí es pot entendre com transformar el món amb aquesta visió de Déu.
Uh-huh. Ignasi Flores, endavant.
Bé, totalment d'acord amb el que diuen les companyes. Jo també penso, respecte a la pregunta, que parlar de Déu és diferent que parlar del cristianisme. Parlar de Déu, per exemple, jo a l'aula m'he trobat amb alumnes no creients, o encara que sigui una escola concertada, o alumnes musulmans, però bé, parlar de Déu, la pregunta sobre Déu sempre es pot plantejar, mentre es faci d'una manera prou respectuosa. Jo crec que sempre té espai aquesta pregunta, no?
I tant.
La proposta de la fe concreta, doncs, com deia abans, jo penso que ha de passar, i també deien les companyes, ha de passar molt pel testimoni. Llavors, aquí em sembla que és important que no sigui només una reflexió, o sigui, que s'ha de poder veure la vida que hi ha al darrere d'això, no? I, per tant, cal fer-ho en els moments adequats. Però sí, és estar atent i aprofitar les oportunitats que es donen. Els nanos generen moltes preguntes, moltes converses, i si tu hi ets, trobaràs el moment d'oferir una pregunta, una reflexió, un valor que no estava allà.
Clar, clar, molt bé, molt, molt important això. I després també, quan diem parlar de Déu, deixar clar que no es tracta de parlar només en paraules. De vegades també parlem amb el testimoni o amb una orientació de futur o intentant respondre a uns dubtes, fins i tot que a vegades són existencials. També important el que deia ara Ignasi Flores sobre el fet que a les escoles cristianes no tothom és creient, però sí que hi ha aquesta garantia, el mateix que dèiem a la classe de religió, però ara amb gran escala, no? És a dir, que les famílies han decidit lliurement, no?, que els seus fills poguessin anar a una escola cristiana, tant si són o no creients. Bé, i finalment els volia preguntar quins exemples posarien vostès de preguntes que fan alguns alumnes sobre Déu, sobre l'Església o sobre la fe cristiana en qualsevol classe o en qualsevol assignatura. Ara ja Ignasi Flores ens ho anticipava una mica, però si pot posar algun exemple, si és que poden, i lliurement, si es poden posar. Vol començar vostè i després les altres.
Sí, jo recordo un exemple molt concret. Estàvem en una sortida pel barri i vam passar per davant de la mesquita on un dels alumnes que estàvem en aquell grup va habitualment. I llavors ell va explicar que anava a aquella mesquita. I llavors els companys hi van començar a preguntar sobre qüestions de la mesquita, de com anaven, dels horaris, de si es deien les sabates, aquestes coses. Però els ritus, pròpiament, no?
Sí.
I llavors, a partir d'aquesta conversa, ell va començar a preguntar als i als altres i vosaltres, però molts d'ells no eren creients. Llavors, es va tenir una conversa superinteressant i llavors jo allà vaig poder intervenir i donar explicacions i aclarir coses que ells no sabien bé, i va ser, bueno, va ser una oportunitat, passejant pel barri en una sortida, per tenir una conversa sobre diferents tradicions religioses.
Molt bé, molt bé.
En concret, doncs, jo vaig poder donar el testimoni de la cristiana.
Clar, molt bé. I potser alguns dels altres alumnes segurament estaven batejats, alguns almenys, i eren cristians i potser segur, eren més descreguts segur que el musulmà, en aquest cas, eh?
Sí, segurament.
Sí, sí. Sí, sí. Seguim. Adela Justo, vol posar algun exemple, vostè també, d'alguna pregunta, alguna situació?
Sí, mira, preguntes, quan els hi deixes la possibilitat de preguntar el que sigui, el primer que solen preguntar és sobre qüestions de l'Església, no? Sobretot allò que ressona en la societat, en la família, en els comentaris de notícies que potser no són gaire encertades o que l'Església no ha fet gaire bé. Llavors, és el primer que volen saber o que volen posar-te tu en aquella situació, no? A veure com respons. Però si realment es parla de Déu i es parla de transcendència o es parla d'espiritualitat, les preguntes que et fan són més del tipus com estàs tu segura que Déu existeix, no? Si no es pot veure o no. O com és aquest Déu del que tu parles, perquè hi ha déus diferents. Si Déu és tan gran i és tot, perquè cadascú el veu d'una manera o perquè diuen que hi ha déus diferents, no?
Clar, clar.
Essencialment, quan parles per això de vivència personal, vivència de fe, llavors les preguntes van a un altre àmbit, van més en l'àmbit dels sentiments o de l'àmbit de les relacions humanes, no? De com viure sí, sí, des de la perspectiva cristiana.
Sí, sí, molt interessant i, a més, molt interpel·ladora. Segur que són moltes de les preguntes sobre l'Església, sí, sobre els mals exemples de persones de l'Església, o també, fins i tot, aquesta aparent contradicció entre la pobresa que predica l'Església de Jesucrist i algunes riqueses que també té, no? Que són preguntes que surten molt, això, segurament, oi?
Per exemple, de com viuen els germans, perquè quan parlen del vot de castedat o es parla de la pobresa, doncs això els interroga molt, sí, sí, sí.
Molt bé. I última resposta també a aquesta darrera qüestió, Montserrat Claveres, breument, alguna pregunta, algun exemple concret sobre temàtica religiosa específicament?
Sí, jo estic fent l'assignatura simbologia artístico-religiosa a primer de batxillerat,
sí,
i en el moment que fèiem la simbologia dels signes i símbols dels sagraments, no sabien res de res, llavors van preguntar moltíssim i què fa el bateig i per quan serveix i qui el fa i qui el deixa de fer, no? Totes les preguntes de tots els sagraments. I em va sobtar també que nanos de 17 anys, més o menys 16-17 anys, molts d'ells no havien trepitjat una església ni tan sols per anar, jo què sé, a un casament, a un bateig, a una confirmació d'algun germà o veí o amic, o que sigui, no?
Sí,
i és ben curiós, hem de 7 anys no haver trepitjat mai una església, no?
Sí, sí,
una
sí.
Una de les coses que faig jo és l'església que tenim molt a prop i ens ensenyen els estris que utilitzen, no? I, esclar, no saben i és bo que els vagin coneixent. Bueno,
clar, és bo, és que ni que sigui per formació general, no? Per aquesta formació, cultura general, podríem dir fins i tot. De la mateixa manera que és bo saber alguns aspectes claus de la nostra història, no? Successions reials, malauradament guerres, doncs saber també que existeixen els sagraments i que som d'una cultura cristiana. Bé, podríem xerrar molta estona sobre aquestes qüestions que també són importants per reflexionar, no? El desconeixement del fenomen religiós amb molts nois i noies. Ja no parlem de la fe o d'estar batejat, sinó de formació. Ho hem de deixar perquè se'ns acaba el temps, però ha estat un plaer compartir aquesta taula amb Montserrat Claveres, Ignasi Flores i Adela Justo, professors que ens han donat algunes de les claus sobre com viuen la fe a l'aula. Una abraçada i gràcies per la vostra feina i per la vostra participació avui, a tots tres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Un plaer,
també.
Gràcies.
Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Veniu, tots aquells que heu descobert el meu amor, perquè heu estat capaços d'obrir el cor.
Veniu a mi, això és el que ens diu Jesús d'acord amb el que recull l'Evangeli de Mateu, una frase que pot ressonar també en els professors i les professores a l'aula a través del testimoni de la transmissió de valors, d'una bona comunicació dels coneixements de cada matèria i, sobretot, d'un bon exemple de vida en aquest servei, el d'ensenyar. Que els alumnes obrin el cor a Déu és ja un bon fruit de tota aquesta tasca.
Que és la fe en Jesucrist que avui us dic. No ploreu lamentant vostra feblesa, que la força i la salut són dins del cor. Agraïu la fe en la vostra petitesa i espereu que es faci fort en el dolor.
Doncs amb aquesta cançó del grup Canta la teva fe i de Joan Àguila ens acomiadem. Fins aquí el Taula Compartida d'aquesta setmana. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat amb vosaltres. Fins la propera, que vagi bé.
Perquè sóc humil de cor benèvol i el meu jo és suau.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.